saludem Francesc Homs, però deixeu-me dir que a aquesta hora del matí hi ha molts problemes, molts, a la ciutat de Barcelona pel que fa a la mobilitat. Deixeu-me un moment al RAC, la Laia Paretas ens informa. Què passa, Laia? Bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs a aquesta hora a la ronda de dalt de Barcelona hi ha 15 quilòmetres de cua des del Nus de la Trinitat fins a Cornellà per un accident que hi ha hagut a primera hora del matí que està encara generant complicacions. Els vehicles d'aquest accident ja han estat retirats per allà a quarts de nou del matí. Tot i així, encara s'han anat acumulant aquestes retencions i estan afectant també altres vies. Per exemple, ara mateix aquest col·lapse de la ronda de dalt està provocant cua també a la C-16, del peatge a la Boca Nord d'altura al de Vallvidrera en sentit a Barcelona, i també està costant molt que aquests vehicles que estan retinguts a aquesta ronda de dalt s'incorporin a l'autovia 2 en sentit Llobregat. És tot des del RAC, bon dia.
Déu-n'hi-do, 15 quilòmetres és tota la ronda. Sí, de punta a punta, per entendre's de trànsit. Gràcies, Laia Paretas. Francesc Homs, candidat a Convergència Democràtica de Catalunya. Bon dia, moltes gràcies.
Bon dia.
Si després de les eleccions fossin decisius, aquí faríem president segur i aquí no faríem president segur?
No el faríem segur en el senyor Mariano Rajoy, i segur, què vol que li digui, n'hauríem de parlar abans. Jo he situat 15 condicions per una investidura. Ho vaig presentar al començament de tot de la campanya i a partir d'aquells punts i de les converses que hi haguessin, òbviament, jo no li diré mai a qui faria president segur sense haver-ne parlat, per descomptat.
El referèndum és una línia vermella, sí o sí?
Jo no parlo de línies vermelles, he situat 15 condicions i d'aquelles 15 condicions doncs entrarem la conclusió necessària. Jo també li dic una cosa, o et dic una cosa, que la qüestió central política de Catalunya, això que en diem procés, hem de ser conseqüents amb la decisió que hem pres, i això ho hem posat en mans del poble de Catalunya, en mans de les institucions catalanes. Jo sóc dels que penso que si n'hem d'esperar alguna cosa de la política espanyola, quedarem assentats i estirats a terra tota la vida, és a dir, no en vindrà mai res. Per tant, hem d'anar fent camí. I a partir d'aquí, mentre allà es continuïn decidint coses que ens afecten, jo ho dic amb tota la cordialitat, perquè ja es van situant les coses cap aquí, nosaltres serem decisius, ho serem, i per tant hem d'aprofitar els nostres vots a Madrid per estirar coses cap a Catalunya. I, òbviament, la qüestió del referèndum per mi és central. I jo no ho sé, de totes maneres, vaja, tinc la sensació, veient i escoltant-los, que tota aquesta qüestió del referèndum... He fet una proposta concreta, senyor Basté, amb això, no? Que és, fixi's, una proposta, a més a més, molt modesta, que és crear una comissió per abordar la qüestió del referèndum, la qüestió catalana, de manera específica. Això és una proposta que permet fer befa, no? Se'n pot enfotre qui vulgui, però...
Qui hi hauria en aquesta comissió?
No, tots els partits polítics, en el Congrés dels Diputats, no? Però ja que ells reconeixen que la qüestió catalana és una de les qüestions principals de l'agenda política espanyola, doncs de la mateixa manera que se'n deuen haver creat en el Parlament espanyol centenars de comissions, no?, al llarg de tots aquests anys, tractar específicament, singularment, la qüestió catalana i el tema del referèndum d'una manera serena, d'una manera tranquil·la, amb arguments, amb gent experta. Bueno, ja m'agrada veure
però
si són capaços
pot
de fer-ho.
Pot haver-hi dos partits polítics que diuen que aquesta comissió no hi vaig, que són el PP i Ciutadans, per exemple.
Bueno, doncs ja ens ho explicaran, ja ens ho explicaran, i ja veurem com acaba tot això. Però fixi's, li poso això com a exemple de fins a quin punt sóc escèptic de que de la política espanyola em pugui venir, a part d'algunes paraules quan venen campanyes, que no saps si són carícies o cops de puny, perquè hem vist de tot aquests darrers dies, doncs a part de les paraules que es diuen en campanya, si em pot venir res concret. Jo sóc dels més, vaja, dels convençuts que la solució estructural de Catalunya, la solució política de fons de Catalunya, l'hem de mantenir fidel al que ja vàrem orientar des del passat 27 de setembre i que, de fet, es va consolidar amb la investidura del president Puigdemont aquest passat 9 de gener, no? I això és el central. I, evidentment, en aquelles coses que en el mentrestant doncs es discuteixin a Madrid, jo crec que seríem rucs de no ser-hi, perquè si no hi fóssim n'hi haurien uns altres, i segur que no estirarien coses cap a Catalunya. Aquest és el nostre capteniment, i en la mesura que serem decisius, òbviament defensarem els interessos de la gent de Catalunya.
Són les 10. Després de les últimes eleccions al Parlament de Catalunya, la percepció que hi ha és que això de fer una independència en 18, 20, 22 mesos és impossible, i que la voluntat és anar al referèndum i fer això que diu ara, que ens sembla espantós, que diem ara, que és fer una pantalla enrere. És a dir, anem a fer un referèndum i garantir-ho.
Bueno, jo defenso el full de ruta que va donar lloc a Junts pel Sí, que va ser secundat per molta gent, i demano simplement a tothom un punt de serenitat, no d'anar improvisant alternatives. Jo crec que això és el que
s'ha de defensar. Té la sensació de que ara estem improvisant alternatives al país?
No, sensació no. Però sí que hi ha gent que va situant, en funció dels esdeveniments, coses.
I... Per exemple? Qui?
Bueno, jo he anat escoltant determinats posicionaments, alguns que em semblen interessants i que cal la pena estudiar, d'altres que de seguida ja aprofiten per quan passa no sé què. Se sentia el senyor Girauta, no? De Ciudadanos, del PP, del PSOE, i de seguida aquests deuen tenir el rècord Guinness d'enterrar processos. I sempre, de fet, això continua, no? És a dir, ja no havia de passar el que va passar el 2010, no havia de ser un èxit la manifestació del 2012, no havia d'arrencar la legislatura del dret a decidir i va arrencar, no ens havíem de posar d'acord amb la pregunta ens hi varen posar, no s'havia de fer el 9-N del 14 i el varen fer, no havia de ser un èxit el 27 de setembre ni havíem d'haver fet Junts pel Sí i ho varen fer, no hi hauria govern de Catalunya i resulta que el lloc on no hi ha hagut govern ha estat Espanya... Bueno, és a dir, i ara, és veritat, ara ho hem reconegut, perquè procurem explicar les coses com les veiem, i no enganyar mai a ningú. Ara estem en un, bueno, en una situació d'un cert impàs, perquè la CUP ha fallat a la seva paraula donada, però jo estic convençut que el president Puigdemont, amb aquest moviment que va fer de situar la qüestió de confiança, ens dona aquestes properes setmanes, i aquest estiu particularment, un temps preciós per restablir això, i no hi ha, senyor Basté, no hi ha cap procés important a la vida que quan estigui construint-se, que quan s'està construint, no passi algun sotrac. Mm. I del sotrac se'n treuen bones conclusions i bons aprenentatges. Jo és el que en aquest sentit penso que estem fent i que cal fer, no? I un punt de serenitat per no, vaja, per no precipitar decisions abans d'hora. I jo dic, de moment, i sense el de moment, cal defensar amb fermesa el full de ruta del govern de Junts pel Sí.
Susana Díaz és com el futbol, així, i és invariable? O creu que el que ha fet Susana Díaz, el que va dient, és l'electoralisme? És perquè s'ho creu? És per intentar salvar el coll en una època que el PSOE ho té complicat?
Jo la veig molt desesperada, aquesta senyora, no? Ahir es va excitar, m'han dit, perquè li vaig dir que es moderés, no? Cosa tan poc, com li diria jo,
mira, li va respondre,
tan poc abrupta com...
Susana Díaz li va respondre quan li va dir que es moderés i va dir això.
Los que en estos momentos tienen una comunidad autónoma muy importante en nuestro país, sin presupuesto, sin estabilidad, y entregaron la gobernabilidad a las CUP. Yo creo que es llamativo que sean quienes no están en esa moderación los que le pidan moderación al resto. Y yo defiendo con claridad que la riqueza nacional no se puede trocear. Y si Podemos y los independentistas no defienden eso, pues no lo defienden. Que lo digan con claridad, yo sí lo defiendo.
Bueno, li va coure, no?, que jo li digués que es moderés i que fos un punt més rigorosa, perquè, bueno, jo crec que va absolutament fora de lloc la senyora Susana Díaz, no?, està desbocada, i jo crec que és fruit de la desesperació, atenent a la seva pregunta, no?
Desesperació? Sí?
Sí, de veure que, clar, és que el... És el...
No creu que a ella li pot anar bé segons quin resultat pugui ser el PSOE?
És que algú em deia l'altre dia que el PSOE ja no era el Partido Socialista Obrero Espanyol, sinó el Partido Socialista de l'Oeste Espanyol, no? No? O del Sud-Oeste Espanyol, no? És que no serà ni això, no serà ni el Partido del Sud-Oeste Espanyol. És a dir, van camí de la residualització plena, no? I ella, jo crec que aquesta senyora ara ja no està defensant els vots del Partit Socialista, s'està defensant ella. I és capaç, doncs, de tirar-ho tot en doina. Però, bueno, és el seu problema, jo no li ploraré pas, com es pot imaginar, no?
Parlava de la residualització, no creu que amb aquest moviment que està fent Convergència també pot quedar residual?
Amb quin moviment?
Els moviments que està fent de reinventar-se tot plegat i en aquest impàs que hi ha es pugui quedar residual.
Bueno, jo crec sincerament que no. És a dir, vostè creu que algú a Catalunya és residual quan fa un procés intern i participen més de 14.000 persones, com vam fer aquest passat 21 de maig? Algú pot ser, diguem-ne, considerat residual a Catalunya? Nosaltres ens presentem a Catalunya, això és conegut, no cal que ho expliqui, no? Però algú pot ser considerat residual a Catalunya quan és la força política que té més alcaldes que ningú? Nosaltres som el primer partit a nivell territorial a Catalunya, no? I ara, doncs, bueno, vàrem acreditar aquest mes de maig el que és un procés participatiu d'una força política que, dit amb tota la humilitat, però que ha situat el llistó del que és fer processos participatius en una formació política. És que més de 14.000 persones per un partit polític no les ha bellugat ningú aquest mes de maig per preparar les eleccions aquestes sobrevingudes del 26 de juny, no? Bueno, jo al final, de totes maneres, també li diré una cosa, senyor Basté. El que nosaltres fem, que algú pot jutjar encertat i d'altres ho criticaran, lògic, no? Sobretot, ho fem perquè ens ho creiem. És a dir, les decisions que hem vingut prenent en aquest darrer any, per exemple, que va ser, després de guanyar les municipals, carregar-nos Convergència i Unió perquè el senyor Duran i una part d'Unió no compartien el que nosaltres enteníem que calia fer, que era tirar endavant la independència de Catalunya, apostar per fer Junts pel Sí. Jo hagués fet Junts pel Sí a tot arreu, i ho sap, perquè a més ho he dit públicament tantes vegades, no? Prendre una decisió que és dolorosa, perquè això de petar-se a Convergència i Unió, no vam obrir una ampolla de cava el dia que ho vam fer, però vam creure que era el que havíem de fer per ser coherents en allò que defensàvem, no? És a dir, no ho vam fer a plena satisfacció, però sí a ple sentit de coherència, que no sé si es porta gaire això en política. O la decisió que va fer i va prendre l'Artur Mas, doncs de no forçar unes eleccions, de fer un pas al costat i de possibilitar que pogués engegar la legislatura més extraordinària de la història de Catalunya, a criteri meu almenys. O a criteri nostre. Clar, això no són decisions. El dia que el Mas va fer un pas al costat, tampoc ens vam fumar una ampolla de cava, m'entenc què vull dir?
Ja. Ara,
llavors, això són decisions que les prens perquè tu creus. I et pots equivocar, però tu creus. Que això donarà bons rèdits o no a Convergència? Doncs li dic una cosa, a mi és que em sembla, en aquests moments, després del que alguns ens hi hem jugat, i de tanta gent com s'hi ha jugat tantes coses, i de tants esforços de milers i centenars de milers i milions de persones, la veritat, el resultat sobre Convergència, per mi, que és, com es pot imaginar, una cosa important, no és la més important de totes.
El deprimeix veure les enquestes que estan sortint?
En absolut, perquè n'hi ha de tots colors, senyor Basté, d'enquestes.
La de Convergència què diu?
Jo la de Convergència me la guardo per mi, però nosaltres el meu pronòstic és que no baixem de 10 diputats.
Carai.
Bueno, ja en parlarem després del 26. Sí.
Pot passar una cosa ara, amb Convergència, que és que de la mateixa manera que fa uns anys...
Però li torno a dir,
No, per això...
Li torno a dir, el meu... Sí, encara que això, a un candidat en plena campanya electoral, sigui més raro que un gos blau dir-ho. A mi, ara, la meva prioritat és que el projecte polític de Catalunya vagi endavant.
D'acord, però...
I que Convergència tingui més o menys bon resultat...
Però ara en diu el resultat, ara en diu 10, per exemple, pot passar ara, Convergència, una cosa que no li havia passat mai? Que abans, dir que votaves Convergència, no passava res. Que ara, diguem, una enquesta que votes Convergència és quan fa uns anys deies, segons qui, votaves el PP a Catalunya...
No, home, no fotis.
I sortia el resultat, no?
No, home, no.
No, perquè no. Les enquestes diuen 6-7, diuen 6-8 en algun dels casos i tal, i vostè diu 10.
I també n'han sortit que en diuen 9 i 9-10. També n'han sortit, no? I també s'han publicat. No? Això de les enquestes té una màgia. Vaja, recordi vostè la nit electoral del 20 de desembre.
Ui, sí, sí.
A nosaltres ens van liquidar aquella nit electoral, no? Bueno, què vol que li digui? Ja. No...
Escolti'm, fem una cosa. M'agradaria que, si és possible...
El que sí que li asseguro és que em moc zero per al tema de les enquestes en aquests moments.
No, jo he dit en el sentit... Quan he dit això, de no votar... Ho deia en el sentit del vot ocult.
No hi ha
de cara té vot ocult.
No conec ningú que digui que el voti.
Sí, en canvi,
cada any arrossava.
És el d'això, Sanuja. Bon dia,
Hola, bon dia.
Un moment, ara entraràs. M'agradaria que féssim una cosa, que és intentar... Faré preguntes breus, les respostes, si poden ser el més màxim de breu possible.
Fa bé de dir-m'ho, perquè ja sap que
ja
jo a vegades...
Sí, jo també, però bé. Aviam, arran dels... Això he dit que amb els quatre candidats que tenen partit central a Madrid, no els hi penso preguntar. Però, en canvi, a Francesc Homs i a Gabriel Rufián sí que els hi preguntaré. Que és, entre altres coses, perquè Francesc Homs va ser la primera persona que va contestar a través d'un tuit. Amb la qual cosa jo crec que és just que els hi pregunti amb ells, perquè si he demanat que per un tema que encara continuem parlant, i avui el Xavi Pérez en feia una altra notícia, que és d'aquesta xacra, que és dels abusos a menors, i jo vaig demanar, aviam si els quatre candidats, Rajoy, Iglesias, Sánchez i Rivera, poguessin respondre, no han respost, per tant, el que no faré és que responguin els altres. Per tant, si cosa vull preguntar amb els caps de llista en partit a Catalunya, que és, arran dels casos d'abusos, Manol, vostè ha defensat una reforma del Codi Penal. Haurien de prescriure o no?
Jo crec que, vaja, jo tinc la sensació que hauríem de trobar una manera en què això no prescrivés, no? Mantenint els equilibris d'un model, legal penal que no és venjatiu, sinó que té vocació de reinserció, és a dir, nosaltres tenim, per tradició democràtica, un model de legislació penal que no està dissenyat per allò de l'ull per ull, dent per dent, sinó amb vocació de reinserir les persones que han comès delictes, per monstruosos que siguin. Aquest és l'esperit del nostre model penal, i jo el defenso perquè ve d'una tradició democràtica i de sentit de cohesió d'una societat molt llarga, no? Però jo em fa l'efecte, i no responent per casos concrets, perquè no s'ha de legislar mai en àmbit penal en calent, però sí que hi hauria d'haver algun tipus de mecanisme de no prescripció.
Després dels problemes dels últims dies, es podrien plantejar trencar amb Renfe?
Per part de la Generalitat, vol dir. Bueno, però és que aquest problema que tenim és que ens varen fumar un... Perdoni, l'expressió, perquè realment això funciona catastròficament.
Però és els robatoris del coure.
Els robatoris del coure i el Marcelo també és el responsable de tot això, no?
Això, pobre.
El Marcelo, segur, sí, esclar, quan és el coure deu ser el Marcelo coure, no? La gent que ens escolta potser no saben què és, el Marcelo és aquesta mena de baueta que diu que té el senyor Fernández Díaz, no? La qual cosa resulta inquietant quan això ho diu un ministre de l'Interior, sincerament.
El de la Guarda.
Resulta inquietant, quan una persona té una responsabilitat com la de ser ministre de l'Interior, que digui que té una baueta que li parla. Ho sento, ho dic així, perquè jo, a mi això em resulta inquietant en general, però particularment d'un ministre de l'Interior. Dit això, que no era el més rellevant, la qüestió de Rodalies. Aquí, a l'època del tripartit i del Partit Socialista, descric, no critico, constato, es va fer un supertraspàs que alguns vàrem denunciar, que consistia en que la Generalitat passava a ser la responsable de Rodalies, però no se li traspassaven ni els trens, ni les vies, ni les estacions, ni els recursos. Clar, això és com que t'agafin, et posin un sac de ciment penjat a l'esquena i et fotin a dins de l'aigua, és a dir, t'ofegues, no? Per tant, no hi ha més solució que això gestionar-ho des de Catalunya. I només cal contrastar la puntualitat de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, de l'ordre del 98-99%, amb la puntualitat dels serveis de Rodalia, i ja no cal parlar dels regionals. L'altre dia una filla meva va anar a Port Aventura, des de Vic. Des de Vic, a Port Aventura. I jo li vaig dir, faràs dues aventures, noia. I efectivament va fer dues aventures, la de Port Aventura, la pròpia, i la d'anar amb el sistema Renfe, perquè es va tirar des de les 7 de la tarda fins a les 12 de la nit, des de Port Aventura fins a casa, fins a Vic, fins a Tradell. Sí, és de país modern, això, perquè això podries anar de punta a punta dels Estats Units amb aquest temps, no? En fi, és el que tenim.
10 i 13 minuts. Entenc que un alcalde pagui lloguer d'un local ocupat?
Depèn de les circumstàncies en què això es doni, què vol que li digui.
Saps de què va cap a
tu? Sí, esclar, home, però per això li dic, depèn de les circumstàncies en què això es produeixi.
I aquesta circumstància li va agradar a vostè?
Bueno, jo tinc entès que era quan un local ocupat doncs per part d'una entitat, que es feien unes coses i es va convenir, com a vegades es convé amb altres entitats, doncs el pagar aquell local, què ho que li digui.
O què pensa?
Bueno, això que li acabo d'escriure, que depèn de les circumstàncies.
Va. I aquesta circumstància li va agradar a vostè, per això?
Depèn, ho deixo aquí.
Entenc més que no que sí, però si no em diria m'agrada aquestes circumstàncies i no entenc que no li va agradar gaire.
No em faci dir el que no he dit.
Val. El que intueixo, doncs. Troba just que el que guanyem fins al 4 de juliol s'hagi de destinar a pagar impostos? En alguns casos? No, passa a Catalunya, això passa a Catalunya, la mitjana.
A veure, primer, jo sóc partidari de que es paguin impostos. Ja sé que això no és simpàtic i segurament un candidat en campanya electoral hauria d'esforçar-se a presentar-ho al revés. però jo hi crec en l'estat del benestar, jo crec en que hi hagi un element de redistribució de la riquesa, que això és la gran conquesta de les classes mitjanes, sobretot, és el que permet l'ascensor social, és el que permet la igualtat d'oportunitats. Una altra cosa és els nivells de la pressió fiscal, és a dir, els nivells d'impostos que paguem, i aquí la qüestió més bèstia que hi ha és doble. Per una banda, que a Catalunya fem un esforç pagant impostos, del qual hi ha uns diners que, vaja, cada dia marxen, podríem dir-ho amb aquesta metàfora, eh? Cada dia marxen a AVE 41 milions d'euros cap a Madrid i no torna. I torna 8 l'AVE, per entendre'ns. No? I després l'altra qüestió, que és una assignatura pendent també, a part de la del dèficit fiscal, és que hi ha un frau fiscal extraordinari, no? Brutal, propi d'un sistema d'hisenda, de gestió d'hisenda espanyola, d'una ineficiència brutal. És a dir, hisenda només va a la caça d'aquell que declara alguna cosa. I el que no declara mai res viu tan campante. Bueno, això també, evidentment, s'hauria de canviar, i això... Ho sento, senyora Susana Díaz, per això tindrem una hisenda pròpia a Catalunya per recaptar bé els impostos.
Els monuments franquistes s'han de tirar a terra?
Jo vaig organitzar fa uns quants anys, l'any 93, si no em falla la memòria, no, perdó, el 89, el 89, el 89, vaig organitzar una campanya, jo, la vaig organitzar jo, amb un grup d'amics, per retirar les monedes que tenien l'efígie en Franco. Any 89. Ja portàvem 10 anys, més de 10 anys de democràcia. L'any 89. Jo vaig muntar una campanya per recollir les monedes amb l'efígie d'en Franco. Hi havia el careto d'en Franco allà posada, les monedes de curs legal, la passeta, que allò que se'n deia passeta, que no ens en recordem, però teníem això que es deia passeta amb monedes amb la cara d'en Franco. No? Per tant, aquest és el meu tarannà. Jo estic en contra d'aquells símbols doncs que representen el franquisme.
Doncs ara presenta això, un candidat per Tarragona que està a favor de que es mantingui un monument franquista.
No, no. Clar, si ho presentem així, sona molt raro i, de fet, impossible d'entendre. No, està a favor de que hi hagi una interpretació a tenor de la memòria històrica per no perdre-la, perquè, clar, per aquesta regla de tres, què fa el camp de Mauthausen? I per què no l'han tirat a terra tot sencer? Per dir una cosa ben allunyada a nosaltres, no? No, perquè allò, algú podria dir, ostres, allà hi va haver una crueltat com mai ha conegut la història de la humanitat. Però allò s'ha d'eliminar. I no està pas eliminat el camp de Mauthausen. I qui diu aquest diu d'altres, no? I això per què serveix? Doncs per explicar a la gent que mai més, que aquelles atrocitats mai més. Per tant, l'alcalde de Tortosa, en Ferran Bel, que jo crec que hi ha hagut una gran injustícia, una gran frivolitat sobre la seva posició i com la seva, la de tanta altra gent, el que defensa no és un monument franquista, no ens equivoquéssim, no fotem. El seu avi va ser perseguit per en Franco, ell no ho vol explicar mai, ho sento, però jo ho explico. Per tant, ell què defensa? Doncs una interpretació correcta d'això. Per cert, el tripartit... va catalogar aquell monument. El va catalogar com a bé d'interès cultural local. Llavors, que hi ha d'haver algunes expressions del que va passar en el franquisme que les hem de preservar, no com homenatge, no fotem. No hi ha ningú que sigui tan beneit com per dir que s'ha de fer un homenatge i garantir la memòria d'en Franco, no? Precisament el que s'ha de garantir és exactament al revés, de que aquella monstruositat no es torni a reproduir.
Acabo de seguida. Troba normal que una empresa pública com TV3 tingui només 3 treballadors menors de 30 anys?
Noi, que bo que li diguin. Li haig de confessar que ni ho sabia que era així.
Sí, sí, és així. Menys de 30 anys, menys de 3.
Bueno, doncs...
3, més 3.
No ho sabia, jo no sé si és normal o no normal, i que exactament... Diguem...
No, que vostè va ser conseller de presidència i encarregat dels mitjans de comunicació...
Home, no encarregat, i...
Ara se m'agafarà per aquí, la pregunta...
Home, no, però és que és veritat, no. jo què vol que li digui? No hauria de ser normal, suposo que seria bo que hi hagués més moviment de gent, i hauria d'haver també... Hi ha moltes coses doncs, que no deuen ser del tot normals, i d'altres que són extraordinàries, i jo sempre defensaré la feina que ha fet i que fa Televisió de Catalunya, sempre ho defensaré, i tant és així que he pres decisions difícils de prendre, perquè clar, aquí quan les coses venen de pla i avall i hi ha diners i cada dia més diners, és fàcil governar, però quan tu tens menys calés Quan no t'arriba les milles per enlloc i has de prendre decisions, és quan llavors ens demostres la capacitat de prendre-les, ho dic amb tota la humilitat, però vàrem prendre unes decisions amb en Brauli Duart al capdavant que ningú podrà qüestionar en termes de resultats. Mai TV3 havia sigut tan líder de manera tan consecutiva durant tots aquests mesos, i això primer és mèrit dels que hi treballen, però després també d'algú que va ser capaç de prendre unes decisions d'entorn que ara podríem tenir, bueno, el que té la senyora Susana Díaz, que va voler prioritzar el quedar bé amb segons qui de la televisió andalusa, però la televisió andalusa és un zero a l'esquerra en termes de posicionament davant de l'audiència, perquè, és clar, perquè no van decidir no comprar productes, no apostar per innovar, etc. Llavors, tu quan has de mantenir una mica tot, evidentment no satisfàs ben bé a ningú, però garanteixes el producte final. Jo no ho sé, això dels menys de 30 anys, evidentment no ho trobo normal, m'agradaria que fos diferent.
D'acord, deu i 20. Cesc Giró, bon dia. Segueix la campanya de Convergència amb Francesc Homs al capdavant. Pregunta, Cesc.
Bon dia, senyor Homs. Durant la campanya ha carregat molt contra la CUP el veto als pressupostos. Ahir demanaven, en relació a aquesta renovació interna dels copaires, que repensin per poder-hi tornar a confiar. Quin mínim exigeixen a la CUP perquè això passi? Ha de caure algú? I després, molt breument...
Nosaltres, no ho dic per anem a pams, no? Els que hem passat per l'experiència d'un veto personal, l'última cosa que farem a la vida és demanar vetos personals als altres, Però, vaja, algú pot pensar que som uns insensats, però jo m'equivocaré les vegades que faci falta per confiar en algú. Perquè jo crec que no hi ha res potent a la vida, i els que volem construir la independència a Catalunya pensem que és una cosa potent, no hi ha res potent a la vida que no descansi en la confiança entre aquelles persones que ho volen dur a terme. M'estimo més tornar-me a equivocar, però en qualsevol cas jo suposo que la CUP farà els seus deures interns durant aquestes setmanes, aquest estiu. Evidentment, ells són els que han fallat, i aquest diagnòstic jo l'he situat molt clar. No és que jo hagi carregat, perquè això són verbs que es posen, que no els critico, però en qualsevol cas sí que he estat molt clar, com ho ha estat altra gent, no? Hi ha hagut molta altra gent que ha estat molt clara a l'hora de diagnosticar aquí qui ha fallat. No hem fallat tots, n'han fallat uns, i molt concrets, i es diuen CUP.
Sí, després...
Sí,
molt breument. Criticava també ahir l'electoralisme d'Esquerra, però en molts actes vostès també han interpel·lat els votants republicans. Quedarà tocada la cohesió de Junts pel Sí després del 26J?
Jo conto que no. Jo no criticava res ahir, Vostè hi era, em sembla, I no ho vaig dir en termes de crítica. Vaig expressar que estava, que estava dolgut perquè alguna veu des d'Esquerra ens demanava a nosaltres més generositat. No vaig fer cap crítica. Vaig dir simplement que estava dolgut, perquè demanar a Convergència, a la gent de Convergència, a aquestes alçades de la pel·lícula, més generositat, quan, no cal que recordi allò que deia abans, no? Quan algú com en Mas, contra tots els pronòstics típics i tòpics del polític agafat a la cadira, doncs va fer un pas al costat, més generositat que això jo no l'he vist enlloc, Per tant, només expressava un sentiment, que era el d'estar una mica dolgut o dolgut, Però jo crec que la potència de Junts pel Sí, és a dir, jo defenso fer Junts pel Sí a tot arreu, i és el que ens donarà força i el que no ens despistarà de disputes innecessàries entre nosaltres, no?
Són les 10:23 minuts. Per cert, en qui és més fàcil negociar, amb el PP o amb la CUP?
De moment els dos incompleixen, en aquest sentit són iguals, no? Són gent que no te'n pots fiar perquè la seva paraula no serveix per res.
Nacho, què tal?
Bon dia, molt bé, vostès?
Total, com sempre, ja ho sé.
Bon dia, senyor Quico, com està?
El senyor Quico no m'ho diuen massa, però bon dia, en qualsevol cas, bon dia.
No? Està batejat vostè?
Sí.
Perfecte. Escolti, Convergència, com és que tots o molts, el president Mas, vostè, el senyor Rull, el Turull, com és que parleu com si fóssiu el rector de la parròquia de Can Toni Gros? Teniu aquest to?
Bé, no conec el rector de la parròquia de Can Toni Gros, potser vostè sí o no, no ho sé, però jo què vol que li digui, jo parlo com em surt, no?
Bé, l'Amèrica, on compra els trajes?
En una botiga.
Es pot dir, es pot saber? No, carai.
No, home, perquè no... En una botiga. En una botiga d'una...
Sastre no té, casa... no? A mida ja em prendo que res de res.
amb una, però és en tot cas una botiga catalana, de tradició catalana, diguem-ho així.
Ja m'imagino que no és iugoslava.
Oh, bueno, bueno.
Escolti, vostè estarà d'acord amb mi, suposo que la civilització és, és el carro de formatges del motel Empordà i una senyora amb el pit petit. A vostè és més, li agraden les senyores amb el pit més menut o li agraden més les coses exagerades?
Déu meu, això és fatal, eh?
No, a mi m'agraden les coses equilibrades.
Molt bé. Si l'obliguen a fer el carrilet aquest que va de Girona a Olot, està obligat a triar. Qui triaria d'aquestes dues persones? La delegada del govern, la Llanos i Luna, o el bisbe de Solsona?
Amb el bisbe de Solsona, perquè a més el conec, bueno, els conec a tots dos, el conec i és de conversa interessant i no hi patiríem gens perquè el carrilet aquest que l'he fet jo d'Olot a Girona fa playa avall, per entendre'ns,
sí,
no?
Sí, sí. I no li fan patir aquells ulls que té el bisbe, que sembla que miri cap a Marte?
No, no, en absolut. És així, és que no ho hagués dit mai que tenia els ulls que miraven a Marte.
Sí, té saltones, sí, sí. Ara a vostè m'agradaria fer-li el test de la catalanó.
M'ho vas fer una vegada a mi.
Són 12 preguntes molt breus per avaluar aviam quin grau de catalanó vostè...
De catalanó?
Sí. Una cosa, no, la catalanitat...
Què vol dir catalanó?
Explica-ho, sisplau, què és la catalanó.
Bueno, amb les 12 preguntes ens quedarà explicat. No és el mateix que catalanitat, eh? A casa mengen carn o mengen tall?
Va, depèn. Ara més carn, abans era més tall, eh?
Bueno, empat, doncs.
És que és això, ha evolucionat això.
S'havia mirat mai?
La meva àvia em deia un tall. Les nenes mengen carn. Sí.
Bueno, ens posarem
jo
tall.
Jo també contestaré, val? I així jo... Val?
Va.
I així ho comparem.
Vale.
Molt bé.
S'havia mirat mai el Bona Cuina del Jaume Pasteller? Aquell programa TV3?
Per fer algun cop de cap, sí.
Per fer un cop de cap? Esclar. Això era molt divertit.
Aquella hora era l'hora de fer un cop de cap. Era un cop de cap.
Considerem que no. S'emociona veient el Pau Casals, aquell discurs a l'ONU?
Sí.
Si li diuen, si vostè va estar en un restaurant i entra algú i diu que aprofiti, vostè s'ofèn?
No, home, jo dic moltes gràcies, no?
L'altre. Li molesta que li diguin Torrai?
Jo, Rai?
Sí, Torrai, Kiko.
Torrai.
Sí, el no tan bé com tu, Kiko, tot allò
home,
que diuen.
No, al contrari, jo sempre dic, quan et diuen com estàs, has de dir molt bé, perquè els amics i familiars se n'alegraran i els enemics quedaran ben fotuts.
Però el Torrai...
Sí, esclar, home, sempre molt bé.
Va anar al concert, el del Lluís Llach aquest del Camp Nou, de l'any 80 llargs?
Sí.
Carai, està...
Ho petarà.
El catalanòmetro està a punt de petar.
Li faràs el Rufián?
No, en aquell li faré el xarnegòmetro.
Val. Ui.
De postres...
Li diràs allò que vas dir un dia, no?
Home, això ho va dir ell. Si ho va dir ell, jo no m'invento res.
No, que tu em vas horroritzar.
Va dir ell que era un xarnego. Va dir ell. Jo, és una paraula que fa 25 anys que no l'utilitzo. Va ser ell que la va desterrar. De postres se demana crocant i músic i vins dolços, habitualment.
Sí.
Carai.
Sí. Crocanti, pensi que jo havia repartit gelats i a més, sóc experta en el crocanti i amb una tipologia concreta de crocanti que si és d'una determinada casa m'agrada i de l'altra no tant i en tenia bastant d'això.
Que és accionista del Banc de Sabadell?
Que va, no sóc accionista d'enlloc jo.
Així, si no li preguntaré si va buscar els bombons cada final d'any.
No.
Aquesta era bona. Ha estat mai a Praga?
Sí.
I això és el que té a veure el català, no?
Home, és
essencial. Sí, home, Jordi Basté, coi, que no ho saps. Jo, vaja, ho tenia claríssim.
Vostè, quan fa un descans, va fer un cafè, fa un cafetó o un cafetonet?
Amb un descans és que a vegades no prenc cafè.
Bueno, el que sigui, davant allò amb un amic, anem a fer un cafè, anem a fer un cafetó.
Un cafè.
Vostè diu coi?
Sí, coi i collons, sí. Però dic coi, dic bastant coi.
El cava el beu d'aperitiu o el beu a l'hora dels postres?
El cava...
Aperitiu o postres?
Bueno, això abans es prenia només a les postres i ara m'agrada l'aperitiu durant el menjar i a les postres, tot hora.
Doncs considero que el de les postres ja és un delicte. Per tant, 9 de 12.
Puc dir els meus o no?
Sí.
4 de 12.
Doncs tu déu-n'hi-do el grau de catalanó que tens, eh?
També, 4 de 12.
Ah, doncs aquests que te'n vas a fer un riu.
No.
Sí
que no, que no ho dic això jo. No.
Escolti'm, ja quasi
home,
per acabar...
Home, millor dir anar a fer un riu que una altra cosa, eh?
Sí també.
Perquè hi ha coses que són una mica
rueres. És que no m'agrada gens, a mi tampoc m'agrada gens.
El dia que el procés acabi...
Però què vol dir la catalanó? O sigui, què vol dir? És que no sé què és el que he puntuat. Jo m'he perdut, sincerament.
La catalanó, com ho definim, senyor Basté? És aquesta...
Però tu què has comptat? Què era? Comptar que sí o comptar que no?
És la Catalunya de la manifestació, la Catalunya del cap de pardal...
Hauries d'haver preguntat per ser allò afinar, per exemple, doncs, si havia mirat Terra d'Escudella, per dir alguna cosa, no?
Però això jo no sóc d'aquesta època, eh? Jo no ho he vist mai, això.
No s'havies mirat Terra d'Escudella?
Jo, TV3, no l'hem posat mai.
Perdona, això era Televisió Espanyola.
Com RAC1, què vol dir?
Jo RAC1, fins que no vaig entrar aquí, no t'ho havia escoltat mai.
Tu què escoltes?
No, la ràdio no l'he escoltat mai. A vegades
La Terra d'Escudella no era de Televisió de Catalunya.
No, doncs no ho conec.
Era de Televisió Espanyola.
Però dels 80.
Eh?
Dels 80.
Quasi bé els 70, diguéssim.
Clar, jo vaig néixer el 73.
Crec que tot
no sembli. Ja sé. Anava a dir, és que jo ara...
Em va passar un camió de bessura per sobre, però...
Carai, sí que som...
Vaig caure d'un cinquè pis. Escolta, ja per acabar, quan el procés s'acabi, què en farem de tants catalanistes independentistes? Farem botifarres, els tirarem al caldo? Perquè, escolti, hi ha més catalanistes que gent normal, eh? Clar, jo el que em preocupa...
Bueno, jo diria que... Bueno, que els catalanistes són, qualsevol cas segur, gent normal, no?
Home, bueno, en fi, a les manifestacions s'ha de mirar les cares que foten, eh? Sobretot
de il·lusió, de satisfacció...
Ui, exacte.
De felicitat...
Escolti'm, vostè, ja sé que és advocat, però no em consta, o per lo menys els últims anys, o els últims molts anys, em sembla que no ha treballat mai amb un bufet d'advocats. Després, jo interpreto que quan el procés acabi, cap a bé o cap a malament, com que tots aquests independentistes alguna cosa n'haurem de fer, jo m'imagino que vostè, a lo millor, s'haurà de buscar feina normal en el món civil. Després, jo li he preparat una petita entrevista, com si ara el procés s'acaba.
Hem d'acabar, eh?
Sí, vostè ja aquí ja ha acabat. Ara ve la fàbrica, jo tinc una fàbrica tèxtil, i li faré una petitíssima entrevista laboral per veure amb les seves capacitats
i aptituds. Molt tard.
Sí? Bueno, em salto les dues primeres. Quins idiomes sap? Quines llengües sap?
Bueno, doncs el francès, molt malament l'anglès, el porto fatal.
Doncs així no el posaria de recepcionista, perfecte. No. Si no sap gaire les llengües, millor. Sap el que és un ordit i una trama?
Un ordit i una trama... No. Per tant, en el tèxtil a mi no m'hi trobarà, ja li avanço.
Estaria disposat a cobrar les hores extres en negre, que no. És el que fem a casa?
No.
No, segur, ni que fos en el món civil, en el món normal.
No, ja ho he dit abans, que jo crec que s'han de pagar impostos.
Vale.
Això no és molt... Vaja, no és molt electoralista, però jo crec que és necessari.
Vale. I després, l'altra cosa que a mi em preocupa és aquesta obsessió que teniu al catalanisme per anar a les muntanyes. O sigui, tot això vostè de la bicicleta, que es fa aquelles fotos amb el casco, i el president Pujol, vinga, Pujol, aquelles muntanyotes... Vostè no ho veu?
Ja, tenies el Pujol quan tu el tenies aquí?
No, sí, però allò de les muntanyes, allò no ho feia bé. Ell, per lo menos, hi arribava amb helicòpter, el senyor, si va amb bici. A mi això, la gent que vivim aquí a Calvet, amb Augusta, no connecta, no ens agrada. Això no ho podeu canviar, no us podeu tornar una mica més a ciutat.
Bueno, jo he viscut sempre en aquesta ciutat, menys ara que visc fora, però...
Què li agrada, això que li he regalat?
A veure, ara ho veu, això és una caixa, que esclar, això no, la gent no ho veu, una feina a desfer el nus.
Jordi, l'ajuda a obrir.
Sí,
no cal, no cal, no, ja me n'ensurto, ja.
Per ser la notícia bona del Néstor Sanaúi, ja li aviso, senyor Homs, que és igual amb tothom.
No, amb els de dretes.
Com? Amb els d'esquerres seràs...
Els tres que han vingut aquesta setmana de dretes han tingut el bon regalo. La setmana que ve els hi portaré un gelat,
això
potser.
Això vostè fa moltes qualificacions molt de bressa, no?
Escolti, s'havia comprat mai una...
Una persona de...
Havia tingut mai una corbata del Santa Eulàlia?
No. Pues mira. Mare de Déu, quin lujo.
Sí. Aviam si anem tots al debat de TV3 amb les corbates ara...
Ah, exacte.
Però millor que... Millor
vermella, d'un roig encès, sí. Voldria el món, no?
Que li agrada.
I dir les coses tal com són, eh? Per ser vostè una persona de dretes, una corbata vermella i de roig encès,
home,
és curiós,
però
no?
Però és fina.
És fina.
Li agrada o no li agrada?
Molt maca, molt, molt.
Segur,
molt,
si no se la va canviar, eh?
És molt maca.
És molt maca, és molt maca. Ho haig de reconèixer.
Ara, he de dir una cosa, també. Juraria que la corbata que li va regalar amb el Jorge Fernández Díaz i amb el Giraud eren iguals.
Eren semblants.
Semblants.
Era més bona la del ministre, perquè el ministre mereix més.
Ja,
eren similars.
I era d'un color com uns
verd
pàl·lids. No?
Un verd elegant. Sí.
Home, la veritat és que és molt maca,
és
aquesta
molt
corbata.
Maca, sí,
no sé si farà moré, per tant, no sé si me la podré posar
veritat,
en el debat.
I què li regalaràs?
Perquè veu que fa una mica de...
Sí, però potser sol les teles poden dir això no sol.
Vaja, se la canviar. Home, jo li demanaria que el dia que vagi a veure el rei que se la posi.
No.
Què els regalaré als altres?
Home, dilluns té la Meritxell Batet, ja.
Aquesta, mira, aquesta és cansant, aquesta és molt mona i molt fina, i aquesta potser quedarà més ben parada.
El Domènec ja veuràs també.
Domènec, un tros.
Va, acabem. La pregunta de, Jean, de la competència avui en Jean-Paul Desgrava.
La pregunta de la competència.
Hola. Hola, hola, gravant. Hola, senyor Francesc Homs. Soc el Jean-Paul Desgrava, el becari de la competència, i, bueno, abans que res, el vull avisar que l'Artur Mas li ha copiat la veu. La meva pregunta és, ha pensat en tornar amb els seus antics socis? No em refereixo a Unió, sinó a dues persones importants, per la puta i la Ramoneta, no? Quan Convergència anava amb aquestes senyores a les eleccions, doncs traiem força vots. Què se n'ha fet d'aquestes persones? Aquesta és la segona pregunta. I tres, les faran tornar a la vida ressuscitant si continuen perdent vots a la Ramoneta o a l'altre professional de la vida? Moltes gràcies, endavant en el programa i felicitats per aquesta campanya. Del 0-10 a vostè... Del 0-10, endavant. És que no puc llegir aquesta lletra.
Què?
Què era, què?
Què, senyor Homs?
Bueno, el tema de la veu, era la primera.
Bueno, primer el tema de la veu, efectivament.
Sí, això és veritat, això, bueno, deu ser que s'encomana l'estar moltes hores plegats, no?
Però sembla, és veritat, eh?
A vegades,
sí. Moltes vegades, no?
Sí. Això una vegada m'ho va dir...
El propi Mas.
No, l'Helena Rakòsnik, vol dir la seva dona, un dia em va dir que sentia la ràdio i, bueno, i va tenir un moment, va tenir la sensació de que parlava el seu marit. No? Bé, vam riure. Pot ser, no ho sé, jo què sé, hi ha coses que... No? Compartir moltes hores amb una persona fa que a vegades passin... vaja, hi hagi aquesta osmosi, es diu? No sé si es diu així. No?
Segona.
La segona. Jo no l'he coneguda mai, la puta i la Ramoneta. Això és una caricatura. No deixa de fer-me gràcia una cosa que és la següent, no? Ara tothom reclama, fixi's, això de Convergència, tothom hi ha fotut coses, però ara tothom reclama una centralitat de Convergència. O com a mínim una part de la centralitat de Convergència, no? I llavors jo dic, home, doncs si tothom reclama una part de la centralitat de Convergència, dic, quedeu-vos amb l'original, que és millor que qualsevol mitja còpia. Perquè fa mitja còpia els uns, fan mitja còpia els altres, els de més enllà. Dic, bueno, quedeu-vos amb l'originalitat del que és Convergència. Jo la Puta i la Ramoneta no l'he vist mai, i per tant, com que no les conec, no he tingut el gust, no les recuperarem. Però sí que defenso, vaja, conscient que hi ha altres ofertes i que són ben legítimes en el nostre entorn, però jo defenso els valors i el que representa el món de Convergència.
Avui ens ha acompanyat Francesc Homs, en parlarem, evidentment, la nit electoral del dia 26. Escolti'm, és que ja em perdo.
No, ja, no, és d'aquí 9 dies, sí, exactament 9 dies.
Té ganes d'acabar ja la campanya o no?
No.
Què diu?
No, jo no.
Jo, passa bé?
Jo sí. Sí, perquè em trobo molt bon ambient a tot arreu on vaig. Aquest món convergent, que ja li dic, ja sabem que n'hi ha d'altres que existeixen, i a més són molt segurs d'ells mateixos, tots aquests altres, i sempre trepitgen molt fort, però aquest món de Convergència, bueno, ara s'ha retrobat, i estem contents, sabent que la situació és molt difícil, que hi ha gent al nostre entorn que pateix molt, però tenim ganes de tirar endavant, tenim esperança, vaja. I això dona confiança, senyor Basté.
Moltes sorts, Noms.
Moltes gràcies.
Us he acompanyat avui aquí al Món Arracú. Són les 10:37 minuts, dilluns, en aquest estudi, Meritxell Batet, la cap de llista del PSC per Barcelona, al costat també del Nacho de Sanahuja i d'algun dels personatges de la competència. D'aquí uns moments, en aquest estudi, la persona, jo crec que l'actor més popular de fa 20 anys, sens dubte, tot Espanya, sens dubte. I de cop i volta va desaparèixer perquè era un paper, era un personatge que era molt conegut a nivell infantil i adolescent, i de cop i volta va desaparèixer fins que el va recuperar novament el gran David Trueba per una sèrie que portava el seu propi nom. D'aquí uns moments, què fue de Jorge Sanz en aquest estudi aquí al Món a RAC1?
El Món a RAC1, amb Jordi Basté.